A IB3 Ràdio comença Del Camp a la Mà, amb Joan Sitges i Rosa Farriol.
Benvinguts i benvingudes a Del Camp a la Mà, el programa d'IB3 Ràdio dedicat al sector primari de Balears i de Raül.
Molt bon dia, arrencam aquest diumenge recordant que queden poquets dies per Sant Jordi, una festivitat que en Joan i a mi ens agrada particularment. Patró dels enamorats, dels llibres i dels llibreters, però Joan, sabies que també és advocat contra les plagues del camp?
Mira, però ni don, no ho sabia, així que tothom venerà Sant Jordi.
De plagues, el que són plagues avui del Camp a la Mà no entendrem, però sí que parlarem de gelades i de com aquestes han fet bastant de mal al camp.
I és que Rosa ja ens ho diu el refrany, no diguis hivern passat fins que Sant Jordi no hagi estat. I un altre també ens ho recorda, no és tan dolç i florit l'abril que no mos gel qualque pic.
Doncs és ben hora que passi i Sant Jordi, perquè aquest temps té ben desconcertats, perquè si miram el costumari popular trobam una altra dita que ens recorda que 8 dies aquí, 8 dies allà, l'aigua de Sant Marc no pot faltar.
I de l'aigua passarem a les gelades, perquè la setmana passada en va fer unes que el termòmetre va arribar als 2,8 graus negatius.
Exacte, una temperatura gens habitual en un mes d'abril i que ha tingut conseqüències desastroses per la fruita i la vinya.
Els aupercoquers i les pruneres són els arbres més afectats perquè ja havien quallat, igual que la vinya. De fet, les pèrdues a la vinya poden arribar al 40%, i és que ja ho diu la dita, abril i senyors, tots traïdors.
Precisament avui anirem fins a Porreres per visitar el celler Mesquí de Mora. Parlarem amb la Bàrbara Mesquida per veure si la gelada li ha fet malbé la vinya, però també parlarem amb ella perquè ens expliqui com va sorgir l'idea de fer un hort social a la seva finca. I és que el celler, APAEMA i l'Ajuntament de Porreres van de la mà en aquesta iniciativa d'horts socials, uns espais de transformació però també de fer comunitat.
I de Porreres anirem fins a Solla. Allà connectarem amb la Florentina Mora, de Camp Mora d'Esví, un dels establiments amb més història de Solla i que, per no perdre els bons costums, tornen a tenir vi a granel, una manera de potenciar un comerç més sostenible.
I de Solla anirem a les cooperatives agroalimentàries de Balears, que estan d'enhorabona perquè una de les seves responsables, Isabel Vicens, ha rebut el Premi Nacional Mujer Agro 2021 en la categoria d'emprendedoria. Parlarem amb ella sobre aquest reconeixement que ha rebut en la tercera edició d'aquest premi, que es celebren amb el lema «L'igualtat és una feina de tots».
I abans d'entrar en matèria, però, com sempre, farem un cop d'ull a les notícies que ens ha deixat el sector primari aquesta setmana.
Abans d'això, però, Joan, toca saludar el nostre particular tècnic, Níker Hernández, que ens acompanya a la taula de so i que també fa sonar aquest programa.
Dit i fet, bon dia, Níker, i bon dia a tothom, i sense més revolts, començam un diumenge més a caminar aquí, a Del Camp a la Mà.
Els empresaris majoristes de Mercapalma s'han tornat a mobilitzar aquesta setmana. Va ser dijous passat, de 7:30 a 8:30 del matí, després de no arribar a un cap acord amb l'Ajuntament de Palma i Mercasa. Una protesta que ja es va dur a terme el passat 31 de març per reclamar una baixada en el preu del lloguer de les naus i del preu d'accés dels vehicles al recinte del mercat majorista de Palma.
Ja sabeu que Del Camp a la Mà seguim amb molta atenció aquest conflicte, que també afecta el situat de productors, que és el lloc on venen els petits agricultors al Mercapalma. La mobilització motoritzada que comptava amb l'autorització de delegació de govern va provocar retencions d'1,5 km entre la rotonda d'Escoll d'en Rabassa i la dels depòsits de combustible a Palma.
El majorista no descarta en afegir mesures de més pressió. Segueix damunt la taula la possibilitat de que les empreses que operen a Mercapalma facin un tancament generalitzat de 2 dies, cosa que podria provocar un desproveïment d'aliments als supermercats i centres comercials. Toni Pons és el portaveu dels empresaris.
Bueno, jo crec que per la nostra part estem interessats en que s'arreglin les coses. Veig que per l'altra part són oïdos sordos. Espero que qualcun il·luminat d'aquests que manden tantes ajuntaments en el Consell, allà on sigui, crec que se senti o se segui a raonar amb nosaltres, perquè d'aquesta manera no pot ser.
I anant fins a Menorca, perquè la pandèmia no deixa empremta en el sector de la producció agrària ecològica. Ja en parlàrem diumenge passat, i és que Balears el 2020 es va acomiadar amb una superfície dedicada al cultiu ecològic de 38.000 hectàrees, un 3% més i també un 6% més de productors.
Precisament, un exemple d'aquest creixement el tenim a la finca de Santo Domingo, a Menorca. Al capdavant de l'explotació, una família de tradició pagesa dedicada a la producció de fruita i verdura de temporada, que ara fa també pastisseria ecològica. Sentim Sergi Riudavets, pagès de la finca.
Fem pastissets, fins ara hem fet magdalenes de carabassa, com que ara s'acaba la carabassa, doncs ara fem magdalenes integrals i després fem pa de massa mare.
L'illa, amb un major percentatge d'hectàrees d'agricultura ecològica, és Formentera, amb el 22%. 5 subsectors de les illes, els comerços, les tafones i envasadores d'oli, els cellers, la panificació i la manipulació i envasat de fruits secs suposen més del 50% de tota la indústria agroalimentària de les illes.
A la finca menorquina de Santo Domingo, la Covid no ha fet davallar la venda directa a través de cistelles setmanals als domicilis. Ha estat just el contrari. Antoni Riudavets és el pare de la família que du la finca.
Quan van tenir el confinament es va multiplicar per 3 i després, quan van llevar el confinament, pues, han quedat amb un 20 o un 30% més.
I anem ara fins a Formentera perquè un dels arbres més representatius de l'illa, ja ho sabeu, són les seves figueres. Situades la major part d'elles en el centre de l'illa, són conegudes per les seves grans dimensions. Formentera té 18 varietats autòctones de figues de les 350 que hi ha en totes les illes Balears i és en aquest temps quan comencen a treure els úlpers.
A Formentera, les figueres són de propietat privada i dedicades a l'autoconsum, però la cooperativa de Formentera anima els propietaris d'aquests arbres a comercialitzar-les. Jaume Escandell és el president de la cooperativa.
Ara estan a través de la cooperativa, estan mirant de fer algun que la gent s'animi a fer el que són les figues seques i amb un obrador que s'està preparant perquè la gent pugui envasar-les i vendre-les.
I aprofitant que xerram de figueres de Formentera, us volen recordar que allà és tradició fer-les créixer amb un sistema d'apuntalament molt peculiar, els estalons. Tornem a escoltar en Jaume Escandell.
Els estalons són de... Normalment triaven, si podia ser, de sabina, que fossin duraders, s'apuntalaven, es feia com un cercle de rodant de la figuera perquè les branques s'apoyin del talló i es vagin mantenint a l'altura de 1,5 metres perquè les ovelles i les cabres no els ho puguen bastar.
I si voleu una darrera curiositat sobre les figueres de Formentera, vos explicant que la figuera més grossa de tota l'illa és la Blanca del Mestre.
És una figuera important, té un centenar d'estalons en diferents línies de perxades.
I no deixant de parlar d'arbres fruiters, perquè la demanda de mel en els mercats alimentaris va en augment i el seu conreu pot servir per recuperar la tradicional imatge dels cans de l'illa, ara molt malmesa per l'abandonament dels amalerars i els efectes de la xilela fastidiosa.
A Petra, l'empresa Fruissa Bonany cada any processa al voltant de 5.000 tones de ametlles procedent de més de 60 quarterades de terreny on tenen conreat més de 13.000 ametlles. El seu mercat és principalment empreses del sector agroalimentari de les illes, com són pastissers, pastisseries o restaurants.
Però aquesta empresa també es porta a l'estranger, com ara França, on el consum de l'ametlla és freqüent durant tot l'any. A les instal·lacions de Petra hi duen a terme quasi tot el procés productiu. Pedro Bonnin és el director de ametlles i fruits secs Bonany.
Si se fan plantacions nou i tot això, pues Mallorca és guapa i també venen turistes. És que tot és una roda final. Si Mallorca és guapa, pues ve gent i tot. Si un li va bé, pues a tothom li pot anar bé.
Per millorar-ne la producció tenen un camp experimental on tenen sembrats ametllers de diferents varietats perquè així puguin oferir una millor producció i qualitat. Jaume Alsamora és el conseller de Promoció Econòmica del Consell de Mallorca.
Aquestes plantacions ajudaran a recuperar l'imatge de Mallorca. Jo crec que des de les institucions visitar empreses com aquesta ens ha de servir per donar-los suport, per oferir-los línies de col·laboració, línies d'ajuda.
Pel que fa a la collita d'enguany, preveuen que serà bona, tot i que es preveu que les darreres gelades en faran davallar lleugerament la producció.
I continuem a Mallorca, perquè Palma comptarà amb un parc agrari en què propietaris de finques semi-abandonades cediran els terrenys perquè altres pagesos les conreïn. El parc agrari serà ubicat a dos indrets de la ciutat, a la zona nord i a Sant Jordi.
L'Ajuntament compta en terrenys propis i, a més, la Universitat de les Illes i propietaris privats ja han cedit les seves finques de manera desinteressada per dur a terme aquest projecte. CORT, la UIP i l'entitat Palma 21 han organitzat unes jornades a partir del 15 d'abril per conèixer com han funcionat els parcs agraris d'altres ciutat de la Comunitat Valenciana i Catalunya. Neus Truyola, la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat de Palma.
Aquest parc agrari, l'objectiu fonamental que té és fomentar i incentivar l'activitat agrícola local en aquestes zones i, per tant, com dèiem, tenir aquesta vessant de recuperació d'activitat econòmica, però també en la vessant de la protecció del paisatge i del territori i del patrimoni de totes aquestes infraestructures que hi ha al voltant de la ciutat.
L'Ivanat ha recuperat a la finca de Planícia més de 28 hectàrees per ús agrícola des d'aquest de titularitat pública i du a terme un pla de gestió activa que facilita la conservació d'aquest espai emblemàtic de la Serra de Tramuntana. A més, també es fan tasques forestals preventives.
El pla de gestió es basa en quatre eixos. Són la recuperació i el manteniment de les zones de cultiu i la incorporació de la ramaderia. També es fa feina per establir la gestió forestal i per garantir el dret d'accés al medi natural sense posar en perill la conservació de l'espai. Miquel Mi és el conseller de Medi Ambient.
Aquestes finques públiques són autèntics reservoris i laboratoris. De fet, són un dels objectius principals de la Conselleria de Medi Ambient i Territori d'utilitzar precisament aquests espais i aquests enclavaments per potenciar la biodiversitat tant florística com faunística.
Quan als anys 50 la finca de Planícia s'explotava de forma privada, havia arribat a tenir més de 100 hectàrees dedicades a l'ús agrícola. Amb el pas del temps, però, va anar reduint-se fins a ser residuals.
Des de l'any 2009, la finca és pública i el govern hi ha fet feina per donar resposta a l'abandonament, que ha propiciat una pèrdua de les antigues zones de cultiu i una extensa continuïtat de coberta forestal.
El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, el FOGAIBA, ha abonat més de 2,7 milions d'euros en ajudes al sector agrari de Balears, en finançament del Fons Europeu Agrari del Desenvolupament Rural i Fons Autonòmics.
Les ajudes que s'han pagat pertanyen a diferents línies, com són les races autòtones, inversions a les explotacions agràries, projectes pilot, ajudes en concepte de mínims als escorxadors i ajudes a la creació d'empreses, entre moltes altres.
El projecte Prats Nets d'Invasores ha controlat diverses espècies invasores a Salbufera, Salbufereta i la resta de zones humides de les illes. Un projecte que ha tingut un finançament de més de 330.000 euros. Un doble és provinent de l'impost de turisme sostenible.
Aquest projecte ha durat 2 anys i s'ha fet amb l'objectiu de controlar les poblacions de les espècies invasores i evitar-ne la propagació. En el cas de Salbufera de Mallorca, les tasques han permès eliminar 4 tones de carpes, un peix que altera la qualitat de l'aigua. També s'han eliminat 200 exemplars de tortugues de Florida. En la iniciativa s'han suprimit espècies de plantes invasores que posen en perill la flora autòctona. Lluís Parpal és el gerent del COFIP.
Aquestes espècies poden tenir un efecte molt negatiu sobre tant sobre l'hàbitat com sobre les espècies endèmiques i espècies pròpies que tenim a les Balears i que hem de conservar.
Per a l'execució de les feines ha estat imprescindible la col·laboració dels propietaris i gestors de determinades finques on s'ha actuat i dels espais naturals protegits.
I amb aquest apunt que fa referència a la natura, fèiem una petita pausa i tot d'una reprendrem el camí que fèiem avui a Del Camp a la Mà. Tot d'una tornem, vos esperam.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
mateix és la plaça de la Graduada, és un dels llocs més cèntrics de la ciutat d'Eivissa.
Els sons del cap de setmana.
Avui el centre de flassaders de Palma el s'hi du a terme d'aquí uns minuts.
La Gran Vida, amb Cristina Bugalló.
Bon dia, benvinguts a La Gran Vida, el magazín del cap de setmana.
I Mònica Borràs.
Hola a tots, molt bon dia.
Dissabtes i diumenges a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Aixecat amb ganes de cercar la llibertat, d'agafar-se de l'ou i bugar el contravent.
Volví con la idea de dar la vuelta al mundo y lo preparé durante año y medio, lo preparé. La bici pesaba 85 kilos con todo el material, ¿no? En total yo he vivido encima de una bicicleta casi 15 años, más de 200.000 kilómetros. Y digo, bueno, qué más da, la verdad que qué más da llegar hoy que mañana.
A IB3 Ràdio feim quilòmetres, dilluns a les 10 del vespre amb Joan Martí. A Menorca, 88.6. Del Camp a la Mà. Joan Sitges i Rosa Farriol. IB3 Ràdio.
Desperta veure créixer allò que ets sembrat, de veure el sol sortir darrere ser nivolat, s'empata com a foc quan m'aixec. Un cert superior que diu ben gata't, posa't en sabates, treu espit, sa vida és curta, treu es profit.
Ara ho dèiem, les gelades atípiques d'aquest mes d'abril han tingut conseqüències desastroses per a la vinya. Avui hem convidat a passar pels micròfons de Del Camp a la Mà a na Bàrbara Mesquida, del celler Mesquida Mora.
Nosaltres volíem parlar amb ella perquè ens explicàs com se li va ocórrer el projecte d'hort social que ha posat en marxa la seva finca de Porreres juntament amb l'Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca, APAEMA, i l'Ajuntament del municipi. Però ja que la tenim a l'altre costat del fil telefònic, també parlarem amb ella de vi, de gelades i de com es presenta la temporada, una temporada més marcada per la pandèmia.
Na Bàrbara ja ens escolta. Bon dia, Bàrbara. Està molt content de tenir-te del Camp a la Mà. Com estàs?
Molt bon dia a tots i contenta de poder compartir aquests minuts amb vosaltres.
Què te pareix començant per allò més recent? Com han afectat les gelades a les vostres vinyes?
Bueno, la veritat és que fins a dia d'avui a Porreres hem tingut sort, no s'han vist afectades i per tant les vinyes llueixen una bona cara. Me consta que no ha estat així ni el Gaida ni la zona de Santa Maria i per tant la veritat és que veure que tots aquests esforços, que tota aquesta feina que fas dia rere dia, any rere any, de cop i volta per una baixada de temperatures, per una calabruixada o per un atac de mildiu, se'n van en olis en quan ja és coret. Però me recorda com va començar el nostre padrí l'any 45, que se va estrenar amb una gelada des mes de maig. Per tant, encara no tenim res assegurat.
No cridis el mal temps, Bàrbara.
No és necessari, no és necessari. Jo crec que ja han tingut quasi 7 plagues d'ençà del 2020, per tant, no és necessari.
Exacte. Tornarà a ser un any de menys vi, però d'una qualitat extraordinària aquesta temporada?
Jo crec que és prest per dir-ho. Les vinyes han començat a brotar, com en les varietats més primerenques començant a veure els primers a la invisibles, encara no és època de floració. Jo crec que és una miqueta prest per dir que pot ser aquest 2021. El que sí que poden dir és que tornant a venir d'un hivern poc plujós, hi ha manca d'aigua, de reserves hídriques, per tant, l'estratègia amb la gent que fa biodinàmica i que mos agrada mantenir les cobertes vegetals en guany no les poden tornar a mantenir molt de temps. És un any de tornar a llaurar, de passar a post, d'intentar que hi hagi poca competència radicular i d'esperances mans obertes algunes pluges, però d'aquestes ben fetes, eh? És a dir, ja ha de ploure que faci 40 litres, però ben fet, i llavors es faci ventet i eixugui un poc. Jo crec que és una miqueta pres per aventurar-vos.
Bé, de fet, Bàrbara, del Camp a la Mà, contentat també amb tu per parlar d'horts socials, una iniciativa que heu impulsat a Porreres juntament amb l'Ajuntament i APAEMA. Què te va inspirar, cedir un tros de la vostra finca per convertir-lo en un hort social? Com va sorgir aquesta idea?
Bueno, va ser una cosa molt senzilla. Nosaltres el celler el tenim a la sortida de Porreres, és un lloc accessible amb bicicleta, a peu, de fàcil arribar-hi. Una part important la destinem a les instal·lacions del celler, una altra part són vinyes, després tenim un hortet, una mica de jardí, però hi ha trossos de terra que no s'utilitzen i de vores galliner, i era com a dir, ostres, a mi m'agradaria veure aquestes terres cuidades que produïssin. Jo crec que forma part de l'estructura, com tenim aquest pensament antroposòfic i en biodinàmica, de la granja, no? Com a sistema holístic, i si jo ja tinc el meu trosset d'hort i pas molt de gust, i a més considero que és una activitat que dona molta satisfacció, poder cuir dues domàtiques o dos crepassons, i a més inclús crec que és terapèutica. Si jo tinc aquesta sort, perquè no l'he de poder compartir amb gent que no té justament aquests recursos, que no té terra, que és nouvingut de Borreres, que passa per un moment delicat i que tal vegada la terra el pugui ajudar a sentir-se realitzat, no? I per tant, és com a dir, jo poso a disposició aquest trosset de terra, vosaltres hi poseu la feina, hi poseu el planter, bonadureu allò que cultiveu, l'Ajuntament hi posa el marc legal i la tria dels usuaris que pensen que aquest projecte els pot encaixar, i a més APAEMA fa tot l'acompanyament i la formació, per tant que no és només sembrar per sembrar, sinó que és sembrar aprenent, entenent que és agricultura ecològica, que és el producte local, que és menjar de temporada, i per tant d'alguna manera sembrar possibles agricultors, no? I gent que estimi la terra.
Exacte. Els usuaris, les tries, l'Ajuntament, són famílies en situació de vulnerabilitat. En aquest moment, sort, és una manera de fer comunitat. Quants usuaris hi ha ara mateix a la finca?
Bueno, en una primera fase vàrem pensar que se poguessin fer 6 microparcel·les, per tant, són 5 famílies usuàries més un hort que s'ha de posar en marxa, que és un hort més educatiu, d'allà on podrem treure alguns aliments per nosaltres, però de moment són 5 famílies usuàries, ja tothom ha començat a sembrar, i jo crec que sort és això, és un punt de trobada, és un punt de fer comunitat i és un punt de teixir xarxa.
Exacte, abans has dit que els usuaris d'aquests hores compten amb la supervisió i assessorament de tècnics d'APAEMA. Podríem dir que sort també és una mica una eina d'aprenentatge, no?
I tant, jo crec que sort pot ser moltes de coses, i sort pot ser un embrió de futurs projectes, de col·laboració, de fer poble, pot ser un lloc d'integració, és a dir, hi ha famílies de diferents procedències, gent que viu a Porreres fa molt d'anys, famílies nouvingudes, per tant, i sobretot el que veig jo quan vaig a saludar i a dir bon dia, és que tenen ganes, no? I que hi ha il·lusió, i que te diguin, mira, he dit aquest planter que el m'ha regalat no sé qui, o jo vull sembrar això perquè me fa il·lusió, perquè nosaltres en menjam, o que inclús una família magrebina l'altre dia me digués, Bàrbara, m'agradaria molt que poguessis venir a dinar un dia que nostre, perquè volem agrair-te haver posat aquestes terres a la nostra disposició. La veritat és que per jo això no té preu.
Exacte. Xerraven a veure que se les ensenya o cultiven un hort a escala familiar, però també qui sap si en qualque moment se les desperta aquest cuquet i decideixen aquesta gent cercar feina en el camp, no? És una porta laboral, també.
Jo crec que hem de reivindicar el món agrari, l'agricultura, com una professió, com un ofici legítim, que mos pot aportar riquesa, coneixement i que pot ser un mode de vida. Per tant, durant molts anys hem viscut d'esquenes a l'agricultura, però no oblidem que som el que menjam i som allò que produïm, no? Per tant, que és necessari tornar a fer una passa endarrere, reconnectar-nos en la terra, i per tant ja m'agradaria que alguna d'aquestes famílies que no ha tingut la sort o viu un moment complicat pugui trobar en el camp una sortida professional i vital, perquè no.
I Bàrbara, quan llueix en aquest moment el tros de terra cultivat?
Bueno, ja sabeu que la natura és lenta però sàvia, per tant, ara diríem que des de principi de març han estat en una fase de preparació de terreny, nosaltres els havíem deixat llaurat, han fet instal·lació de rec, alguns ja han començat a xircolar-lo, el tenen cavadet amunt, i es quedan més avançats, perquè això ja era tots al ritme, ja han començat a sembrar-hi. Per tant, comença a veure't la colca del matiguera, colca prevé, colca enciam, i jo crec que ara venen uns mesos de paciència, han de pensar que encara fa fred, per tant que el desenvolupament de les plantes no és tan ràpid com a vegades mos agradaria, i que aquests hortets tindran la seva esplendor, això, quan sigui ben entrat l'estiu, a punt per fer un trampó.
Estimats oients, heu de saber que la filosofia d'Anna Bàrbara Mesquida es du a terme petites iniciatives que permeten millorar el seu entorn més immediat. Així podrien dir que practiques allò de pensar globalment i actuar localment, no?
Bueno, jo crec que això és una frase de capçalera. Sempre ho dic, no, el món jo no el puc canviar, i a més tampoc no és la meva pretensió, només faltaria, però sí que puc intentar millorar aquestes 20 hectàrees que gestioni el meu microentorn, no? Intentar fer un consum responsable i intentar retornar d'alguna manera a la societat allò que també mos dona.
Bàrbara Mesquida, del celler Mesquida Mora, moltes gràcies per passar per Del Camp a la Mà. Estic molt content d'haver parlat amb tu i te tornarem a convidar ben aviat.
i de gràcies en vola, i llavors a veure si podem compartir aquesta experiència d'un hort generós i productiu i amb famílies contentes i agraïdes.
Això voldran que m'ho contis d'aquí un meset, perquè voldran saber com evoluciona tot això.
Vinga, i d'en vola.
Vinga, gràcies, Bàrbara. Fins d'una altra.
Moltes gràcies a vosaltres. Salut.
A IB3 Ràdio, del Camp a la Mà.
Qui en saps tu de velar sa mort? Si no hi ha ningú a l'infant de gel, i he sentit qualcú respirar d'ocel de sa fals que ve per jo. I és inútil que vegis el cel com blau.
Aquest mes d'abril està marcat per les gelades i les baixes temperatures nocturnes. A casa no passa res, afegim una flassada damunt el llit i podem dormir igual de calentes. Però els arbres fruiters pateixen, i molt, les conseqüències de les gelades, sobretot si ja han començat a treure els nous ulls.
Les darreres gelades han afectat el Camp de Balears. A Mallorca, bona part de les vinyes de l'illa han estat afectades per aquestes baixes temperatures nocturnes, especialment la zona del centre de l'illa i el Llevant, des de Binissalem i Santa Maria fins al Gai de Petra, Felanitx o Manacor.
S'han alliberat la zona nord i les costaneres, Can Llucmajor, i dins d'aquestes zones ha afectat de manera desigual. Feia possiblement uns 15 anys que no s'havia produït cap gelada d'aquesta magnitud a les Balears.
Les gelades d'abril són temudes pels viticultors. Aquestes baixades de temperatura solen coincidir en les llunes velles d'abril i en nits molt clares de cel net de niguls amb vent de nord. I aquest darrer dia és molt pagesos que es dediquen al vi han viscut un autèntic drama, sobretot si els ceps havien començat a créixer després de la pausa hivernal.
Però per parlar més en profunditat de tot això, tenim a l'altra banda del telèfon en Toni Bernassa, que ell és el president de la denominació d'origen Pla i Llevant i també de la indicació geogràfica protegida Vi de la Terra de Mallorca. Bon dia, Toni, com estàs?
Bon dia, bé, molt bé.
Ara dèiem que si la vinya ha començat a créixer és quan se veu més afectada, però els ceps que han estat podats més recentment i que no han començat a treure noves fulles no es veuen tan perjudicats. En quin estadi se troba la vinya de Mallorca i de Balears? Continua sent vulnerable ara mateix a les gelades?
Efectivament, és així com heu comentat molt bé a la introducció d'aquesta entrevista. Sí, la vinya segueix sent vulnerable perquè en aquest moment s'han de pensar que tots els brots han començat a treure, tot és molt tenra i la situació és la que hem viscut amb aquesta gelada. Les vinyes que eren més de varietat més primerenques, com per exemple el Chardonnay, que és de les primeres que se poden i per tant és de les primeres que comencen a treure, han estat més afectades que altres varietats, i així et saps. Per exemple, varietat com el Cabernet Sauvignon, que normalment és més tardà i que treu més tard, que pràcticament no havia posat en marxa els seus ulls, però aquesta no ha estat afectada. És a dir, l'estat, diríem, de creixement de la planta en el moment de la gelada ha estat un factor decisiu per aquest atac.
Tenim entès que en podar la vinya es deixen dos ulls, que són els més vitals, perquè produeixen el renc de l'anyada. Què passa si les gelades afecten en aquests dos ulls, que són més forts?
Mala cosa, si els afecta. Sí, efectivament, com molt bé heu dit, en els ceps els hi deixen dos ulls, que són els que creixen i els que s'intenta que creixin bé, mentre que els altres, els que també poden créixer damunt la vinya, perquè poden creure en créixer més damunt els ceps, aquests solen ser eliminats, ja sigui mitjançant l'esporgada, que se sol fer de més d'abril, finals d'abril, maig, que se poden esporgar i llevar aquests ulls. La situació és que si els ulls que havien començat a créixer han estat afectats per la gelada, són substituïts pels altres, els altres ulls que apenes havien crescut. Però això sí, la producció se veu minvada en quantitat i especialment en qualitat, perquè se diu l'experiència dels pagesos els indica que aquests nous ulls no tenen la vitalitat que tenien els primers i per tant la qualitat i la producció se veu afectada.
I això ja ho podríem assegurar, que de cara en aquesta anyada la qualitat minvarà.
No, no hem de ser tan pessimistes. Hem de pensar que la gelada... O sigui, aquesta gelada l'han comentada molt, perquè també, com ho dit en el principi, potser fa 15 o 20 anys que no hi havia hagut cap gelada tan important, tan extensa com s'ha tingut ara. Altres gelades... potser n'hi ha cada any, però són molt petites, afecten a un ramal molt petit. Enguany, com que ha afectat a bastantes vinyes, ha estat notícia. Però vaja, diríem que de totes les vinyes que tenim a Mallorca, potser n'ha afectat el 20%, una cosa així. Per tant, no, la qualitat del vi està assegurada.
Ja ho deies, que aquestes gelades feia 15 anys que no passava una gelada tan extraordinària com aquesta. La podrien relacionar amb els efectes del canvi climàtic?
Bé, avui en dia tot ho relacionem amb el canvi climàtic. Jo crec que és una mica difícil de relacionar-lo d'una manera molt directa, però perquè no tenim una informació clara al respecte, però sí que tenim efectivament la sospita de que aquest canvi climàtic que s'està manifestant en sequeres, en temporals, de moltes maneres diferents, també estigui capgirant una mica tots els cicles climàtics i tots els fets se converteixen com a més exagerats les sequeres, més exagerades les pluges, etc. I també pot ser que aquesta gelada també sigui lligada amb això, però de totes maneres hem de dir que els pagesos més majors tota la seva vida han vist gelades i sempre a la bibliografia hi ha comentaris de gelades que ja se feien i que s'han produït moltes vegades.
En tot cas, per vosaltres els pagesos, ha de ser complicat conviure amb aquestes novetats que porta el canvi climàtic i deu ser mal de fer batallant tot això. Podries posar altres exemples de coses estranyes que passen a la nostra meteorologia o en el dia a dia del campi que no solen ser normals?
Bé, no, aquí no podem dir que passin coses molt estranyes, perquè diríem, això per veure l'efecte del canvi climàtic s'ha de veure en sèries de climatologia de molts anys. Si agafem cada un dels fets aïllats, és a dir, una tempesta, una inundació, uns mesos de sequera, uns mesos que plou més, uns que plou menys, cada un de manera aïllada, el trobam que s'han reproduït tot en el llarg de la història. Ara, no sabem també si és que ara tenim més informació que mai sobre el clima o també perquè se produeixen aquest canvi. Sí que darrerament estan com a molt neguitosos, molt sospitosos de que qualsevol cosa que passa, sobretot si no mos va bé, donant la culpa en el canvi climàtic. I a lo millor sí que és possible, però no ho podem afirmar encara d'una manera dràstica. De tota manera, sí que per exemple, un dels efectes que ha produït és l'augment de temperatura. Aquí tenim que tenim en aquests moments, en aquest segle XX, segle XXI, s'ha donat un augment de la temperatura durant l'estiu, de més un grau i mig, altres zones ha baixat un poc. Però això que per nosaltres personalment no mos afecta massa, el que explicava la banda, afegir una manta si fa fred, pels organismes que viuen en el medi, que és l'agricultura, que estan en el camp, de vegades aquest grau, quan ja no tenen aquestes mantes o aquests parasols per protegir-se, sí que els afecta molt, i això fa que, per exemple, se pugui... que la temporada, diríem, de verema s'avanci una mica i que ara més abans estiguin els raïms ja madurs. Llavors, quan passa, si passa això, el pagès ha d'adoptar tota una sèrie de mesures, no ajuda a armar més pres, sinó a lo millor si li interessa retrasar aquesta verema, actuar d'una manera, diríem, en les pràctiques agrícoles d'una manera determinada, eliminant fulles que tapen els reins, o posar ceps, per exemple. Ara una cosa que s'està parlant és que si les vinyes actualment tenien ceps separats de més 2 metres, 1,80 metres, una cosa així, diuen de posar-los més junts, a fi de que la sombra d'un cep ajudi a refrescar el que té aveïnat, etc. Hi ha moltes coses a fer.
Afortunadament.
Exacte. I si ens escolta qualque pagès, hi ha algun lloc on pugui acudir per intentar rebre ajudes o perquè se faci una valoració del dany que han produït aquestes gelades?
Bé, sí, en aquest moment la Conselleria d'Agricultura està fet, a través de la Direcció General d'Agricultura, està fent una avaluació dels danys que s'ha produït amb aquesta gelada. És a dir, en concret, està, ja sé, dels tècnics de la Conselleria que estan avaluant aquests danys i estan establint un mapa i a veure les parcel·les que han estat afectades i a dins aquesta parcel·la a quin percentatge de ceps han estat afectats, perquè aquesta és l'altra. És a dir, quan hi ha una gelada, curiosament, no afecta a tots els ceps de manera igual. I pot ser que un cep tingui 2 ulls, un s'hagi gelat i s'hagi espanyat i l'altre se conservi. És a dir, que s'està fent aquest, tornant a la vostra pregunta, s'està fent aquest estudi. Llavors, la manera que tenen els pagesos de defensar-se en contra d'això, en contra d'aquests fenòmens climatològics, és tenir les vinyes assegurades. Tenen una assegurança, paguen una assegurança, i quan se produeix aquests fenòmens adversos, les asseguradores visiten els camps, avaluen els danys que s'han produït i, front a això, paguen els corresponents import que tinguin previts per aquestes ocasions.
I de Toni Bernassa, moltíssimes gràcies per aclarir tant de dubtes a l'entorn de les gelades i del mal que han fet en els arbres fruiters en general i de les vinyes en particular.
Sí, sí, bé, hem parlat de vinyes, però també els ametllers han estat afectats i altres arbres.
Exacte, idò, i com sempre esperam d'aquí un parell de setmanes a del Camp Palomar per seguir parlant de com evoluciona tot això.
A la vostra disposició.
Vinga. Gràcies.
Escoltes del Camp Palomar, IB3 Ràdio.
La mà no pot xerrar, tampoc es pot defensar. Nosaltres posant sabó perquè tot pugui millorar i reciclar amb tots els brics, envasos i cada llauna, mentre vosaltres mos feu rics, però se mos mor sa fauna. Només cercau es peix, vos és igual si es mor es peix. Però es puta munt de plàstic, encara creix i creix. Es posen sa medalleta d'una terra superneta. Se mos ha vist es plomero des de ma carelleta. Més ego que eco.
I del pla i de les vinyes peguem a la Serra de Tramuntana. En concret, anam al carrer de sa Lluna de Solla, entram a Can Mora d'Esví, que recupera les arrels en la venda de vins.
I és que el consum al detall torna a estar a l'alça i aquesta empresa sollerica ha decidit tornar a servir vi a granel perquè, diuen, és una excel·lent manera de fer honor als seus orígens i a la vegada procurar un model de comerç sense plàstic, sostenible i compromès amb el medi ambient.
De fet, a l'altra banda del fil telefònic ja ens escolten a Florentina Mora, que està al capdavant de Can Mora d'Esví. És la cinquena generació que duc endavant aquest negoci. Bon dia, Florentina, com estàu?
Bon dia, bon dia.
Florentina, Can Mora d'Esví és un dels establiments amb més història de Solla. Mai ha canviat d'ubicació i sou la cinquena generació al capdavant del negoci. De fet, hi ha registres que ens traslladen a 1840, any que ja es parla de Can Mora i que la seva principal activitat era la venda de vi al detall i l'elaboració pròpia de licors. Podríeu explicar als oients del Camp Palomar qui va començar amb aquest negoci i quin ha estat el secret per arribar fins a dia d'avui així de sants i amb aquesta vitalitat?
Bé, el que va començar el negoci era el meu redepredí. Nosaltres sabem que la nostra família tenia el seu origen fora de Solla i vàrem venir aquí per establir aquest tipus de negoci i era, ja t'he dit, venda de vi al detall i elaboració també de licors a un alambí que tenien a la fàbrica, que estava ubicada en aquest mateix lloc on ens trobam ara.
I què vos ha duit a tornar a emprendre la venda de vi al detall?
Bé, sempre, com he dit, sempre ho havíem fet. El meu record d'infantesa són precisament d'això, de que la gent venia a comprar el vi a granel que dèiem i que de fet coneixies tant a la persona com a la botella que duia per omplir, perquè si te deixaven la botella en el portal ja sabies de qui era i de quin vi volia que li omplissis. I ara vàrem tenir l'oportunitat en col·laboració amb la bodega de Can Rubí de Santa Maria de tornar a posar les botes i el vi de tall i ens vàrem decidir a tirar endavant.
I si ara volen venir a comprar vi que vostre, com ho hem de fer? Hem de dur la nostra pròpia botella o recipient? Allà en poden trobar? O com vos en organitzeu?
Bé, tant podeu fer una cosa com l'altra. Hi ha gent que ja ha vengut aquests dies a tornar a comprar vi i ven la seva botella i si no, nosaltres tenim l'opció de que hi ha envasos que el pagues just una vegada i després el pots tornar a dur per reomplir i que també els proporcionam per si te trobes que passes per aquí i te fa ganes d'obtenir en un vi i no tens botella.
I quin tipus de vi a granel oferiu i quin és el més demandat? Quin és el que s'endú més la gent?
Bé, bàsicament tenim el vi blanc, el vi negre i el vi rosat. Després tenim un vi negre que molta gent coneix com a sang de bou, que és un vi negre una mica més dolçat. Llavors tenim vermut a granel, moscatell i el vi ranci.
Vaja.
I la veritat que, bé, el que més se demana és el vi negre, corrent, de taula, que és que la gent compra més, i llavors és una de les coses que també aquest dia la gent, antics clients han vengut i se n'han duit moltes, el vi ranci, que s'empleia molt per fer guiats i preparació de reposteria, i que la veritat que la gent, d'ençà que no en tenia, d'ençà que no en venia, no en havien tornat a trobar de tan bo, i tornen a cercar concretament d'aquest vi.
Clar, i tot això supos que aquesta tornada a la venda de vi en el detall també deu respondre una mica a motius ambientals, no? Perquè si està molt bé reciclar, però és millor reutilitzar, m'ho diuen sempre de quan són petits a l'escola. No sé si també això ha influït un poc amb aquesta represa de tornar en el vi granel.
Mira, ha estat una mica de tot. És cert que el Covid també ha influït en aquesta decisió, perquè nosaltres, a part de tenim un restaurant de vora també, i clar, estem en vores baixes com molta de gent, i rellençar un poc la bodega també ha estat una manera de veure com podem afrontar aquesta crisi. I per altra banda, també l'acceptació de la gent un altre pic a voler tenir vi a granel. Va haver uns anys que nosaltres també vam deixar de vendre primera per problemes en els proveïdors, però també perquè la gent pareixia que tot havia de s'embotellar, no? I que el vi a granel era com una cosa que ja no se duia, per dir-ho de qualque manera. I el veure que ara la gent torna a voler aquest tipus de servei, aquest tipus de vi, i efectivament a nivell de reciclatge està molt bé, perquè quantes de botelles no tiram en el fens una vegada mos han volgut el vi.
Que nostre, unes quantes.
Sí.
Mos parlaves de la Covid, del restaurant amb vores baixes. Com vos ha afectat la pandèmia?
A nosaltres bastant, perquè clar, Soy és un poble molt turístic dins Mallorca, que tal vegada es veu que tenim com una sobre implantació de restaurants, perquè clar, tenint tant de turistes també hi havia molta demanda, i en su Covid aturant-se el turisme ha estat un cop molt fort per gairebé tots els restaurants de Savall, perquè ens ha suposat una davallada de clients molt, molt important. I clar, en tanta d'oferta, el que jo dic, O sobren menjadores o falta begam.
És així. I Florentina, ara, amb aquests clients que venen en sa botella, a sort que hi havia a Granel, quins perfils trobaríem? No sé si són antics clients que ja venien, gent jove d'aquesta moderna que aposta per la sostenibilitat. Quin tipus de gent ve?
Mira, realment ve un poc de tot, ve gent que ja venia, que s'aturen, a més bé. Jo venia a comprar el vi per meu predí, saps? I clar, te recorden, ja venia a cercar vi, no sé què. Després hi ha gent, com tu dius, que opten per la sostenibilitat i que s'aturen i miren i venen i repeteixen. I després també és turista, vull dir, en el passant, la gent que passa fent... Aquí que hi ha tanta de gent que va a caminar, passa muntanya i tal, els turistes també s'aturen i compren vi, però també els hi fa gràcia trobar la bota i poder omplir la seva botella.
Esperen que en venguin molts i moltes gràcies, Florentina Mora, de Can Mora del Vi, per obrir moltes les portes i de Del Camp a la Mà.
Sí, jo l'únic bé el que volia dir que va, no, quan m'heu demanat com han aconseguit arribar fins aquí, el que sí vull dir és que he de dar les gràcies a les generacions anteriors. M'emociona pensar, no, que han continuat i gràcies a la seva feina, i especialment, per exemple, a ma mare, que durant 60 anys, més de 60 anys ha estat aquí despatxant vi, pues, podem continuar, perquè si no hagués estat per ells no seríem.
Exacte, som el fruit de les generacions que ens han precedit el camp i en aquest cas en el comerç tradicional. Moltes gràcies, Florentina, per passar del camp a la mà. Nosaltres ara hem de fer una pausa i tot d'una tornem.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Són les 6.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8 i 34 minuts.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, comptant...
Torna a escoltar el programa que t'agrada.
Avui parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Araceli, els de Sàtic ja han tornat a treure el telescopi, tu.
Què els hi passa?
Ja tornen a mirar que si Mars, Saturn, Venus...
Idò, que després venguin i mos ho contin, no?
Clar que sí, aquí, en el replà.
El replà, de dilluns a divendres, a les 5 del capvespre, amb Araceli Bosch i David Oliver.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Del camp a la mà.
Un temps, quan era una dona, mates de Canamurto i amb en Miquel Miqueló no em devíeu fer de bona. Vint-i-quatre cans de bou manava l'amo d'Homes entre Eivissens i Llebrers, n'hi ha 199.
I ara obrim una finestra a les cooperatives agroalimentàries de les Illes Balears. Estan d'enhorabona perquè la presidenta i gerent d'Agro Mallorca, Isabel Vicenç, ha rebut el Premi Nacional Mujer Agro 2021 en la categoria d'emprenedoria per la feina feta a favor de la incorporació de la dona al sector. Vicenç, a més de representant del sector de fruites i hortalisses de Balears, és membre del Consell Rector de Cooperatives Agroalimentàries de les Illes Balears.
Es tracta d'un premi que posa en valor la feina que fan les cooperatives en temes d'igualtat d'oportunitats entre homes i i dones en col·laboració del projecte Integra i gràcies a la feina de les cooperatives agroalimentàries.
I és que des de l'any 2010 el número de dones en els òrgans de decisió de les cooperatives agroalimentàries de Balears ha passat del 3,5% a quasi un 8%. Precisament aquest és un dels punts tractats en la primera diagnosi de la situació de les dones al sector primari.
De fet, les xifres apunten que la presència femenina a les organitzacions agràries és d'un 14%, una xifra que puja al 22% quan parlant de sòcies de les cooperatives. Un 35% són treballadores, però en el Consell Rector només hi ha un 8% de dones.
I sense més preàmbuls i per parlar de tot això, obrim la connexió telefònica que tenim amb Isabel Vicenç, que és presidenta i gerent d'Agro Mallorca. Bon dia, Isabel, com te trobes?
Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
Primer de tot, enhorabona per aquest reconeixement, perquè has rebut el Premi Nacional Mujer Agro 2021. Contenta de que la feina feta per la incorporació de la dona al sector primari hagi tingut aquest reconeixement a escala estatal?
Sí, clar, estic molt contenta per jo personalment perquè se me reconegui aquesta feina, però a la vegada que se reconegui el paper de la dona en el món rural, i que, clar que sí, a Mallorca i a nivell nacional. Només faltaria. Sí.
Isabel, ens podries contar una mica quines han estat les passes fetes per treballar aquesta incorporació de la dona al sector?
Bueno, les passes fetes les fa, crec que mil anys que les estem fent, les feim i les seguirem fent. I mos costa encara les passes fetes. Jo sempre ho dic, això és un dia a dia, hem de lluitar, sobretot mos hem de formar les dones en tots els àmbits, però la formació és la base. Però lluitar perquè se mos reconegui el nostre lloc en aquesta societat, no només en el món rural, sinó tota la societat. I a més és un lloc ben lluitat i merescut. És a dir, que mos fa falta que se mos reconegui, sí.
I tu, Isabel Vicenç, ets una d'aquestes dones que formen part d'aquestes xifres, concretament el 8% de dones presents en el Consell Rector de les Cooperatives Agroalimentàries. Encara deu quedar molt camí per fer, no? Perquè estan parlant d'un 8%.
Clar, és que han crescut perquè passava un 3,5 o un 8, doncs per dir que és molt, però no, perquè si realment som un 23% dels socis de cooperatives, haurien de ser el manco 23%, i només som un 9%. Han fet molta feina des de cooperatives perquè cada vegada siga més alt aquest percentatge, i però es veu que mos queda molt de camí per recórrer i no podem deixar en cap moment de lluitar perquè pujar aquest tant per cent és quasi inconcebible que no ho tinguin ja. El mateix percentatge de, en proporció de dones en en la representativitat que mos tocaria, però vamos.
Influeix de qualque manera que en el Consell Rector predominin els homes?
Claro que sí que influeix moltíssim. Quan ja vaig entrar en el Consell Rector de Cooperatives Agroalimentàries i Illes Balears, també hi havia una dona que era la Geroni, la nostra presidenta. Ara, a partir de que jo entrés com a membre del Consell Rector i la Georgina Brunet com a interventora, per li han donat un altre aire, un altre canvi, i a més que feim sentir més la nostra veu i propiciem que hi hagi més dones. Jo crec que ens exemple, i també que vegin que és possible, i empenyem a totes les dones, sobretot les joves, que formin part del Consell Rector de Cooperatives, les diferents cooperatives que integren cooperatives agroalimentàries, clar.
De fet, l'entrega de premis se va fer especialment que ara més que mai s'ha d'apostar pel reconeixement de moltes dones que passen desapercebudes en la seva tasca de líders. Suposam que tu, aquí a Balears, en deu conèixer moltes de pageses que estan en aquesta situació.
Sí, moltíssimes, massa. No haurien d'estar desconegudes, perquè jo estic molt contenta del meu premi, però ho dic, que hi ha moltíssimes de dones que se mereixen un reconeixement i un premi. Dones que duen d'empenta, que duen endavant negocis, que a part de la producció duen molt més altres feines, com la venda directa, places o mercats, on et situat, que duen els comptes, com diuen antes, seient, i que també m'ho representen, sí.
El jurat del premi ha destacat que Agro Mallorca ha sabut revaloritzar un producte local com és la tomàtica de Ramallet i estendre la seva comercialització a nivell nacional i internacional. Quins nous reptes teniu per aquest producte tan nostre?
Bueno, els reptes són continus. Ben que diuen, encara pot millorar. Dic, me queda tota la vida per millorar i una altra. Quins reptes són? Nosaltres ara, traduïm aquí a Mallorca per a comercialitzar bàsicament a Catalunya i a Mallorca. I les nostres reptes més pròximes, per exemple, a Madrid, que ha estat un punt que volíem entrar i el tema del coronavirus ens ha aturat molt. Però creiem que la temàtica de Ramallet és que quan la coneixen l'estimen. Llavors l'han de donar a conèixer molt més altres puestos que encara no les coneixen.
I teniu xifres de producció actual de temàtica de Ramallet i de les que necessitaríeu per ampliar aquest abast? O això és...
Mira, sí, no, per dir ben clar. Nosaltres en la Tolera fèiem 3 milions de quilos de domàtica anual, 3.000 tonelades de domàtica de Ramallet.
Uau.
I cada any, sí, són moltes. I cada any anem ampliant, gràcies a Déu, perquè el mercat creix. Hem que dir, siguem que de no, és que tal... Dic, no, és que si el mercat creix, és un mercat que va en progressió per nosaltres cada vegada, podem intentar ampliar la superfície que tenim dedicada i que altres països s'incorporin i que fèiem... El que hem de fer és ampliar la demanda i després nosaltres ja ens encarregarem de produir-la, que aquí a Mallorca som ben capaces.
Precisament en el programa d'avui hem parlat de gelades i com han afectat a la vinya, però ens podries contar quins arbres hortalisses també s'han vist afectades per aquestes baixes temperatures tan atípiques d'un mes d'abril?
Sí, bueno, és que en meu tècnic i seient de fa molt d'any que tenim en el camp, mai hem vist una gelada com aquesta en mes d'abril. Nosaltres, sobretot, ens ha afectat una sembra que teníem de Vallmaia en els invernacles de Puntiró. Són uns 15.000 metres quadrats de malla i ens ha afectat a més de 100.000 quilos. I aquí tenim un forat molt important en mes de final de maig, juny, principi de juliol, que, bueno, no sé com ho farem.
Idò, com que encara no sabeu com ho fareu i nosaltres ho voldrem saber, Isabel, tornem a parlar ben aviat a veure com evolucionen aquestes plantacions i te reiterant la nostra enhorabona per aquest premi, que Premi Nacional Mujer Agro 2021. Fins a ben aviat, Isabel.
Moltes gràcies i molt contenta. A més, sempre ho dic, m'agradaria que aquest premi fos ajudar a visibilitzar la feina de la dona en el món rural, com es fa molta falta.
I d'ahir nosaltres empenyarem a la mateixa direcció.
Molt bé. Moltes gràcies.
A tu.
A IB3 Ràdio, del Camp a la Mà.
Escolta com criden, avui comencen les nits que sempre has volgut tenir. Sé que fa temps que només preguntes on pots estar millor que aquí, millor.
I ja sona la cançó Anem un de festa, que ens indica que arribam a la part final del programa. I ho fèiem obrint la nostra particular agenda. I com que avui ha estat un programa regat de vi, no podem acabar sense recomanar-vos el curs bàsic d'iniciació a la viticultura ecològica.
És un curs gratuït que ofereix l'Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca, APAEMA, dia 23 i 24 d'abril a Algaida, concretament a la finca de Son Roig. L'encarregat d'impartir-lo és l'enòleg del celler Cap Majoral, Andreu Oliver.
I no deixem aquesta entitat perquè APAEMA organitza del 22 al 24 d'abril un altre curs. En aquest cas, és d'horticultura ecològica.
En aquest cas serà a la finca Sa Taulera, la carretera de Petra a Manacor, i els encarregats d'impartir-lo seran Miquel Serra, en Borja Camí i en Andreu Adrové. Trobareu més informació tant a la plana web com a les xarxes d'APAEMA.
I si sou joves i teniu ganes d'iniciar algun dels estudis professionals agraris, penseu que comencen algunes jornades de portes obertes virtuals.
Per exemple, dia 20 d'abril, l'Institut de Felanitx a Mallorca que ofereix una jornada on podeu conèixer de més a prop els estudis d'agrojardineria, vitivicultura, jardineria i floristeria. Si esteu interessats, visiteu les seves xarxes socials que trobareu amb el nom de FP Agrària o la web iesfelanitx.cat.
I amb aquestes suggerències arribam al final del programa d'avui, Rosa.
Tornant diumenge que ve, més contingut de Del Camp a la Mà. Salut!
Salut, adéu.